A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.
A partir de ahora, interview más viva. Interview más actual. Interview más internacional. En este número de interview, exclusiva. La princesa Estefanía se quita el bañador. Y el duque habló. Los socialistas me pasan por la derecha. Interview sensacional.
Segur que ho heu llegit o sentit a la ràdio. Fa un parell de dies el grup Zeta va anunciar que tancava la revista Interview després de 42 anys als quioscos. A tots els d'una determinada edat, com la meva, per exemple, que tinc gairebé els anys de la publicació, se'ns va remoure alguna cosa per dins. Aquesta revista, coneguda per les portades amb senyores famoses despullades, ha marcat tota una generació.
I dues i tres, eh?
Sí, ben mirat, vist avui, posar senyores amb pilotes a la portada d'una revista no era la millor manera de carregar-se la repressió i canviar la situació de la dona, però era l'única manera, potser maldestra i innocent, que es tenia llavors per escriure la història d'Espanya d'una altra manera. Mentre alguns es despitaven amb els pits turgents de les dames, la revista anava fent camí també en el periodisme d'investigació i entre talles 95 i pubis dissimulats s'il·luminava una època que venia de les tenebres. Amb Interview van descobrir les trames del Gal, els Grapo, les festes sexuals de Luis Roldán, la corrupció, tot allò que intuíem i ningú volia preguntar. Ara es tanca la revista perquè sembla que de pits en veiem per tot arreu i internet va farcit d'exclusives. Tancant Interview s'acaba una època. Volem recordar ara amb un dels seus redactors i també algú que va viure els inicis de la revista i la coneix molt bé. Ell és el Gabriel Jaraba, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Professor de periodisme de la UAB i un dels primers redactors de la revista Interview. Un dels primers redactors de la revista Interview. Si jo et dic Interview, el primer que et ve al cap, Gabriel, què és?
Josep Hilari, o el seu creador, la persona que se la va inventar i la persona que va ser capaç de plegar un equip professional d'una manera, amb uns personatges i amb uns sous, amb unes retribucions i per fer unes feines que fins aleshores, en un moment, ningú hi havia pensat, i això que era un moment crític i fonamental, històric, el canvi d'era de la premsa, no només a la premsa espanyola en general, com Mor Franco, sinó el canvi d'era de la premsa catalana, Mor Franco, i tots els diaris que apareixien a Barcelona, que es publicaven durant tota l'època del franquisme, van desapareixent un amb un. El Correu Català, el Diari de Barcelona, el Telexpress, etcètera, etcètera. Només queda un que encara es publica actualment.
La
Vanguardia. Sí, sí. Però també profundament transformat. De tot, en aquell moment de canvi representa no només això, sinó una altra cosa també, un canvi d'època, un moment d'eclosió d'unes energies de Barcelona i de Catalunya, energies creatives relacionades amb la comunicació, però relacionades amb l'entusiasme que la comunicació pot exercir. La nova cançó, les agències de publicitat, veient la publicitat que fa ara per la tele, us en recordeu quan les agències publicitàries catalanes guanyaven Palmes d'Or al Festival de Cannes de publicitat?
Sí. Ah, sí, sí.
Que tiempos aquellos, com deien. Us recordeu quan hi havia les discogràfiques a Barcelona, la Voz de Suamo, Moviplay, etcètera, etcètera.
Sí, sí.
No en queda ni una, totes traslladades a Madrid i així successivament. Però en aquell moment hi havia un punt de concentració d'energia que esclata el 92 amb els Jocs Olímpics, sí. I l'energia. I aleshores l'home que sap captar, que té el sismòmetre mental i emocional d'aquell estat d'ànim, és Josep Hilario, i diu no només que posarem una senyora que estigui bé a la portada, sinó que farem un producte que sigui coherent en ell mateix per sintonitzar amb un estat d'ànim de la gent. Això de fer un producte comunicacional que fos coherent amb ell mateix, amb el seu concepte, amb el seu ritme, segons que s'anava passant els fulls, etc. Això ho inventa Josep Hilario i ho introdueix a Interview i és sistemàticament copiat, se n'ha pres la lliçó, jo crec que alguns ho han fet molt bé, en els anys successius fins ara mateix.
Ah, pensava que volia dir alguna cosa la Iala.
És que no, crec que... Em dones permís per pujar un moment a la redacció? Crec que tinc un número d'Interview molt antic amb un calaix.
No fotis.
Ara torno.
Ara torna.
Hòstia, tu, a veure si me'n duc alguna. Surt, a veure segons què.
Molt interessant tot el que ens explica el Gabriel Jaraba. En algun lloc he llegit que la revista Interview funcionava en positiu, és a dir, revaloritzava la transició sense acabar d'atacar el franquisme. Més aviat passava pàgina, d'una manera atrevida.
Sí, Interviu va entendre una cosa que després va entendre, perquè és d'alguna manera un fill seu, el Periódico de Catalunya, que va entendre TV3 i Catalunya Ràdio en un moment de sortir, que altra premsa diària en català no ha entès, i que en canvi un diari de recent creació, bueno, ara ja no tan recent, però com el diari Ara, ha entès perfectament. Aquest diari Ara, que jo quan compro el número 1, dic, en sumo, dic, ostres, aquests estan contents, estan il·lusionats fent aquest diari.
És no? Aquesta mateixa energia de la que parlaves, no?
Aquesta mateixa energia positiva. És entendre aquesta energia positiva, aquest enganxar la cosa en positiu. I tant és així que la redacció d'Interviu aleshores era molt escarranosa. Clar, només hi havia un amb carnet d'un partit polític, que era jo, però jo mateix m'autocontenia perquè sabia que el meu partit, que estava a l'esquerra, molt a l'esquerra de l'arc, diguem-ne, recentment parlamentari, jo tenia que veure les coses, doncs... I d'alguna manera, el Josep Hilario i l'Antonio Asensio, això ho va entendre de seguida, que és que havíem de fer una publicació mirant al futur i no resiscant-se amb el passat. Volia recollir aquest estat d'ànim que se suposa que els lectors havien de tenir, que era tenir ganes de viure d'una altra manera en un país que sigui una mica diferent.
Però políticament Interviu, quin era el seu objectiu? És a dir...
Remoure només?
Remoure consciències?
O pretenia canviar alguna
fer
cosa?
Fer net o partir de zero?
Per cert, vinc de la redacció, no l'he trobat.
No has trobat.
Deu ser que...
Menys mal. A veure, Antonio Asensio, ell volia mantindre's al marge de la política. En el moment que la revista comença a exercir influència, sectors propers a Adolfo Suárez li proposen fer-se d'UCD, Unió del Centro Democrático, el partit de Suárez, i fins i tot ser senador per aquest partit. En Asensio... es tira enrere, diu que no, de cap manera, però li queda el coquet d'anar a buscar el que aleshores ja tenia el Magí, que era la llicència de televisió privada, de la mateixa visió que ell tenia. La idea era fer Univision, que era aconseguir una llicència de televisió privada. Després la va aconseguir i fixa't tu el que va acabar passant. Però bé, això és una altra història i per això ja cal venir, diguem-ne, amb el xalec on t'hi bales, no?
Anem una mica a repassar els primers anys dels que parlàvem amb el Gabriel Jaraba. Per exemple, l'any 77 es publica una entrevista amb Adolfo Suárez. Va ser la primera revista que entrevistava un cap de govern. Va ser la primera a publicar fotografies de Suárez en banyador en una cala d'Eivissa. Primera revista que entrevista un cap de govern.
Sí, i com l'entrevista? El famós reportatge de Luis Cantero, que va morir fa poc, que Déu el tingui en sa glòria, que es va acostar al iot on estiuejava el Suárez amb un patí a pedals d'aquests, no? Ell i l'Oriol Maspons, que era el fotògraf que l'acompanyava. Allò que dèiem de l'energia creativa, Oriol Maspons, Joram Xavier Miseracs, Ramon Massats, Colita...
Estàs dient molts noms, eh?
Clar, però l'Oriol Maspons és la persona que representa la nova fotografia urbana catalana contemporània. Doncs és l'home que va amb el Cantero a fer un tipus de reportatge lleuger i transgressor, no? Després sí que s'entrevista amb en Suárez d'una manera més formal, molt més seriosa, però és això, és ensenyar... es tractava d'alguna manera... preguntaves per la intenció política. Es tractava d'alguna manera de baixar la política al carrer, de fer-la entenedora per la gent i ensenyar-li a la gent allò que volia saber i que aleshores ja es veia ja que el món institucional per ell mateix no donaria.
I sempre ens hem preguntat també per què s'escull, si volies fer una revista que tingués periodisme d'investigació i que fos un dels pilars i entrevistes a polítics, encara que sigui amb una clau més lleugera, el tema de la portada amb dones despullades sempre ha sigut la sensació d'Interviu em fa ballar el cap. Saps què et vull dir? Per què? Per una banda...
Com aquesta... una certa bipolaritat,
sí,
no?
Sí, aquest rigor periodístic per una banda i per l'altra banda...
Bé, hi havia això i també hi havia històries de truculentes, una mica de successos. Deien per atrapar també les lectores, les dones. Deien.
La fórmula... Interviu una fórmula. En Josep Hilario va aprendre molt de dues ciutats, de París i de Nova York. De París va estar treballant amb el grup Filipacchi, que són els que van els editors a Parimaix, evidentment, però també el de Salut Le Copain, com l'altre dia que va morir la France Gall, ens vam tornar a recordar d'aquella magnífica revista, jo me la comprava sempre, era un fan del... No, del Johnny Hallyday, no, però de l'Eddie Mitchell, sí. Uh-huh. Aleshores, en Hilario va aprendre a Can Filipaki a treballar en les grans agències de fotografia internacionals, a negociar exclusives, a treballar des d'aquest punt de vista editorial global, on el director era creador de la publicació i on i a més era gestor del producte en el seu conjunt. Un altre lloc d'on aprèn i d'on treu el títol de la revista és a Nova York. Interview és la transposició en castellà de l'Interview d'Andy Warhol, la gran revista doncs, del gran artista nord-americà. I aleshores el que entén molt bé Josep Hilario és que no s'ha de, com es diu en castellà, encasillar els productes, que han d'estar sempre permanentment oberts a qualsevol interpretació per ser un producte agafa tot, perquè qualsevol
sí, el que passa és que
pugui identificar.
El que passa que el que agafa tot és la portada, i la portada és una senyora despullada. Llavors, no té por en aquell moment de dir que això li resti credibilitat a la revista?
En aquell moment, els editors de la revista, la credibilitat els importava un pebrot. M'explico?
Perfectament. Perquè,
clar, el que es tractava era de connectar amb el lector, anar-lo a buscar on és i fer que s'interessés. Mira, la gent diu, és que no esperen publicacions en paper i no esperen diaris perquè la gent no llegeix i no vol pagar. I jo dic, la gent no llegeix el que no li interessa i no paga per allò que no està disposada a pagar. Comença per fer que la gent s'interessi per allò, un producte que la gent que parli de lo que la gent li interessa, i aleshores veurem o si tens o si no tens possibilitat de que paguin per allò que tu fas. En aquest moment, a Madrid, el diario.es, com a diari digital, està funcionant molt bé, i s'està autofinançant, i a Catalunya, el Crític, del Roger Palà, està funcionant també com a publicació digital amb una plena... A veure, no esmento publicacions més empresarials, com la veteraníssima VilaWeb, o Nació Digital, o el Nacional, o el Món, que estan molt ben fets tots ells, sinó que cito l'exemple, no?, d'aquestes empreses cooperatives, no? És a dir, que tenen secció de previ accés per als subscriptors de pagament, i la gent hi paga i entra la web de l'Ara, que hem esmentat abans, que té un mur de pagament que a mi em sembla horripilant, perquè jo sóc contrari als murs de pagament, però, escolta'm, la gent... És a dir, si tu... El problema és connectar i arribar primer on és el lector, on és el públic, on és l'espectador. Tot l'altre ve després. I després, la gent no es burra. És a dir, l'altre error és creure que la gent és tonta. I la gent entén perfectament el que estàs fent sempre. No és allò del client sempre té la raó. La gent sap distingir perfectament el que fas, perquè el que connecta la gent no és amb una suposada o no credibilitat per segons uns signes, no. La gent connecta amb una cosa molt més subtil, i que és el que tots i cadascun dels empresaris de la comunicació, tant privada com fins i tot pública, obliden, que és l'estat d'ànim de la redacció i de l'equip que fa aquell producte. Si hi ha aquesta alegria, aquest rotllo, aquest creure's el que fas, aquestes ganes de comunicar, aquest ser-hi, aquest anar a buscar la gent ho ensuma, ho identifica. És un element, és a dir, això és el secret de la màgia de la comunicació, que això, a veure, un servidor és una cosa molt, molt tonta, que és doctor en ciències de la comunicació i periodisme, i com a investigador, com a professor i com a doctor, puc dir, això no hi ha manera d'explicar-ho científicament, perquè correspon a la gràcia d'aquest ofici nostre. O connectes o no connectes, i connectes justament amb il·lusió, amb energia i optimisme.
Quin plaer escoltar Gabriel Jaraba, professor de periodisme de la UAB i un mestre de la comunicació. Bueno, anem bojos, aquí, perquè ja saps que ara la comunicació va per Twitter. Clar. I estem prenent notes per després fer un titular. I ara ja anava pensant, hòstia, la Xarma tindrà una feina.
Crec que ja el tinc. Què diu aquest
ruc? Tenim 25.000, de moment, de titulars.
Auxili!
No, jo només... Ens queden res, 4 minuts, però no podrem parlar de Marisol, de la seva portada.
No?
Bueno, poc podrem dir, però ja ho sabeu, que van superar en aquell moment els 400.000 exemplars. I fins i tot Antonio Asensio va donar una paga extra als treballadors per l'èxit.
Encara me'n recordo. Bueno, és que va fer una cosa molt catxonda. A veure, a la premsa catalana, i a tota en general, a Madrid menys, es pagava als redactors. A nosaltres, als corritos, una misèria. Però quan dic una misèria, vull dir que a la majoria de diaris molts redactors serien que tenien una altra feina per poder viure. Algun d'ells, per exemple, fins i tot...
No pateixis per això, estem tornant això, eh?
No, ja, per això ho dic, per això ho dic, perquè quan algú diu... Ui! No. A veure, interviu és el que fa aixecar el nivell salarial de tota la professió a Catalunya, clar, és a dir, al diari de Barcelona havia un amic que feia de la informació local, municipal, d'actualitat de Barcelona a la tarda, i al matí treballava de funcionari a l'Ajuntament, m'explico? Sí, això sí, ara, sortosament, no passa, no? Però Interviu va aixecar els sous, generalment, de tothom, i va aixecar, per exemple, la dignitat dels professionals, per una altra cosa, sortien les senyores, però sortien uns textos ben escrits. Per què? Perquè hi havia una redacció, uns editors, que reescrivien, si calia, totes i cadascuna de les col·laboracions. Una servidora s'hi fotia la màquina d'escriure i anava reescrivint des de la primera fins a la darrera línia tot en una escriptura periodística correcta. Vull dir que era el fotoperiodisme. El fotògraf de premsa no era ningú. Pérez de Rozas, Brangolí, Postius i algú més que cobraven el seu fill, i aquests ho cobrien tot, però els diaris, si agafàvem una foto d'algun xavalet, no li pagaven. I el màxim que jo he vist pagar una fotografia eren 125 pessetes de 1974, 125 peles, menys d'un euro actualment.
Renunciant als drets, també, no? M'imagino.
És que això, ja era. Amb Interviu es comença a parlar d'edició fotogràfica, de redactor en cap de fotografia, de posada en pàgina, del tall correcte, de cuidar i mimar el fotògraf, no només el César Lucas, l'autor de les fotografies de la Marisol, sinó, i d'allà va sortir l'escola fotoperiodística actual que tenim a Catalunya, que és una de les millors escoles fotoperiodístiques d'Europa i del món.
Estem parlant d'informacions d'interès, com per exemple informació sobre Felipe González, els Gal, els nens robats, les festes de Dioni, Luis Roldán, Santiago Carrillo, un perruca, també és una de les imatges que queden gravades. Després els col·laboradors també, molts de renom, Manuel Vázquez Montalbán, Peric, Paco Umbral, Camilo José Cela, Juan José Millás, José María García, etc.
Típic Oll,
sí.
Carai.
Podríem parlar hores i hores, no sé si vols dir alguna cosa, alguna última reflexió, Gabriel, sobre el tancament d'Interviu. A tu quina sensació et queda?
Una sensació d'un déjà vu, perquè a moltes empreses, no vull assenyalar aquesta empresa perquè no sóc ningú que parlar-ne, jo després d'Interviu vaig estar 19 o 20 anys a la redacció del periòdico com a redactor i com a redactor en cap, i també em va tocar ser membre de l'equip fundador del diari. Vaig treballar amb el Carlos Pérez de Rozas i el Fermín Vilches amb el disseny de la maqueta. En aquell moment ja va tocar fer també d'això. Però les publicacions, els mitjans de comunicació en aquest coi de país no se'ls carrega mai la competència, es carreguen, es dinamiten des de dintre, per no haver entès el secret de la màgia, que és l'energia que fa que una publicació connecti amb el seu públic o no. La màgia d'Interviu era la màgia de Barcelona. Quan la van dur a Madrid, la van començar a espifiar, la van començar a convertir en una revista política com qualsevol les altres, i va entrar amb aquesta mena de milla d'or quadrada que forma la mentalitat del Madrid institucional i que fa que una temàtica molt reduïda ocupi les agendes informatives de tot un país i de tot un estat. Això és el que ens passa actualment. D'això va la meva tesi doctoral, per això ja en parlarem un altre dia. Però és així, sí, és el secret de la màgia de connectar amb la gent amb inclusió perquè tu creus, i això és també el secret d'aquesta casa en la que estem i la seva casa germana de Sant Joan d'Espí. Quan això quan no hi és perquè es buida de sa dintre, es boicoteja de sa dintre o es rebenta de sa dintre. Ja veus que fàcil i ja veus quina pena.
I que difícil al mateix temps també recuperar. Exacte. La il·lusió moltes vegades també, perquè no? Renovar-se és difícil, també.
Perquè aquesta il·lusió és el que fa funcionar, sí, aquests invents que en diem comunicació, no aquestes coses que diem els científics a la comunicació, amb esquemes i amb sondejos i amb gràfics i amb coses. No, és la il·lusió, l'empenta i les ganes de connectar amb la gent, fer-li cas perquè et faci cas.
Sí,
mira millor et miraré.
Gabriel Jaraba, parlant avui d'Interviu i sobretot de moltes altres coses de la il·lusió i de la comunicació. Una abraçada, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.